estar més tons i vam dir, ostres, i mira com li va funcionar, no? Mira, Guardiola és diferent i té idees d'aquelles que sorprenen, però que habitualment hi ha qui té idees que sorprenen i no surten i van fatal, i en canvi amb ell li acostumen a funcionar. Bueno. També, també va posar qui era... Lam era qui va posar també de mig centre.
Un dia al mig del camp, sí, amb el Bayern de Múnich.
Sí, també.
Sí. Doble pivote.
Clar,
Ara li queda el Mundial de Clubs. Avui llegia, que això m'ha semblat interessant, el Mundial es fa a Jida, a l'Aràbia Saudita, al desembre.
Va estar allà,
Tot es fa a l'Aràbia Saudita.
Sí, sí, sí.
I la Supercopa Espanya també, no?
Sí, sí, al gener. Al desembre es farà el Mundial de Clubs, del 12 al 22 de desembre, durant 10 dies, i després, al cap de 15 dies, ja aniran Barça, Osasuna, Madrid i Atlético a jugar a la Supercopa Espanya.
Igual podien jugar totes les ligues, no? Allí ja, en Aràbia Saudita.
Sí, segur. Però el que m'ha cridat més l'atenció és que el 2024 no hi ha Mundial de Clubs. S'elimina el Mundial de Clubs el 2024.
És que sí, hi ha un invent, eh?
Perquè estan preparant el Mundial de Clubs 2025, que serà un Mundial de Clubs amb 32 equips.
Sí, això serà un Mundial, però com els de cada selecció.
Sí, sí. Es farà als Estats Units el juny i juliol del 2025, és a dir, quan acabi la temporada, els equips que s'hagin classificat pel Mundial de Clubs, que seran 32 equips, hauran d'anar cap als Estats Units a jugar durant gairebé un mes aquest Mundial de Clubs nou que s'ha inventat la FIFA i que es farà ja cada 4 anys. Mm. És a dir, tu pots anar guanyant la Champions i et classificaràs pel següent Mundial de Clubs de 32 equips al cap de 4 anys. Saps què et vull dir? Vull dir, el Barça pot guanyar la Champions el 2025 i no jugarà al Mundial de Clubs fins al 2029. I llavors, el que llegia és que són 12 equips d'Europa aniran el 2025 a Estats Units. 12 equips d'Europa. 6 de la Conmebol, 4 d'Àfrica, 4 de la CONCACAF, 4 d'Àsia, un d'Oceania i l'organitzador. També hi haurà un equip americà, que allà que no sigui l'Inter Miami, potser l'equip americà
ja
que jugui als Estats Units. Però, no, déu-n'hi-do, això que serà molt divertit de veure com a espectador, però pels jugadors...
Un poco circo, y además es que están exprimiendo demasiado
el que deia el Pep ahir, no?
O sea, yo creo que todo al final tiene un límite. Los futbolistas cuando acaban las temporadas están deseando que llegue el último día para escaparse un mes de vacaciones y desconectar. Sí que es verdad que yo creo que muchas veces nos reparamos en que también son personas y necesitan ya no solo una desconexión física, sino también psíquica y emocional. El Mundial, ¿por qué se sigue tanto el de selecciones? Porque es una cosa histórica, es un acontecimiento histórico y tiene un...
Sí, però això cada 4 anys també ho serà, Paco?
Sí, no, però si tiene un componente de leyenda que en ningún caso va a tener un Mundial de Clubes, en ningún caso. Cuando tú hablas de la historia del fútbol, hablas de la historia de los mundiales, muchas veces. Hablas de Pelé, hablas de Maradona, hablas de muchísimas cosas, pero un mundial de clubes donde haya equipos, bueno, tú mismo lo has dicho, invitados de Estados Unidos, bueno, entra un poco, forma parte un poco de este circo del fútbol que se está montando ahora, donde importa más la mercadotecnia que el deporte en sí. Pero yo como espectador y como periodista, yo creo que a mí me va a costar mucho meterme en esto.
Jo estic amb el Paco. Al final no podem oblidar que si juguen 2 anys continuats i de forma seguida jugaran al Mundial, la Copa Europa i els Jocs Olímpics de forma ininterrompuda amb només 2 temporades. La bicoca pel món del sponsorship, pel món del patrocini esportiu i pel món de l'esponsor mundial, però com deia el Paco, un gran problema pels jugadors amb calendaris cada vegada més carregats, en un moment on la Champions també es vol ampliar justament perquè s'oblidin els cants de sirena de la Superliga, etc, i crec que estem abusant una miqueta dels jugadors que al final són persones.
A mi em sembla un invent molt... Una mica un Frankenstein, saps? Una cosa que... artificial, allò...
Hola.
Pedaços... Hola.
Hola, Miquel, ja et tenim aquí. Estàs a la zona baixa? Alguna novetat o no?
No, mira, pensava que estava parlant per línia interna, però bé, en tot cas, bona nit de nou. No, estic anant cap a avall, o sigui que aviat podrem estar a la zona dels protagonistes i allà on passin els jugadors dels dos equips per fer les declaracions, però falta poc, però encara no.
Molt bé, perfecte. A poc a poc i bona lletra. A veure si arribes bé a la zona mixta i podem sentir bé els protagonistes. Fins ara, Miquel, deies, Fernando.
Res, que em sembla un pastitxe, però... Al final és el que diem, quan arribi i et trobis allà i al final tinguis uns quants equips europeus i sud-americans i has dit una idea així, bueno, com qui no vol la cosa, però et conviden a l'equip de Messi, per exemple, Doncs mira, doncs en aquell moment, quan hi hagi quatre partides d'aquests, doncs t'animaràs.
Tindràs el juny i el juliol distret del 2025.
Clar, és com a la primera fase dels mundials, que a vegades veus partits que són tronxos i dius, bueno, mira, també. I després, quan comença el bo, doncs t'animes. Bueno, però sobretot és màrqueting, publicitat, pasta, com la Nations League. La Nations League, clar, quan t'hi trobes, quan arribes... Però els que arriben potser els interessa, però els que no arriben
no, és un desgast.
No els interessa per res. Per cert, he sentit, crec, avui, una possibilitat, que és que pogués jugar l'Inter a Miami la Copa Libertadores.
Imagina't.
Clar. Ja em dius tu a mi que pinta ja l'Inter de Miami.
Després anirem un moment a Miami, però, perquè que, han arribat a la final, d'un títol.
Potser el convida el Chiqui Tapia com a president o li diu a la gent de l'organització que seria molt bo.
Això es posa de moda, perquè no s'ha tractat en profunditat el gran problema que suposa la irrupció del futbol d'elit a l'Aràbia Saudita, a Qatar, als Emirats, etc. De veritat, estem davant d'un problema molt greu. Ara, el que deia el Fernando en forma de caricatura no ho és. De la mateixa manera que Eurovisió conviden països que no tenen res a veure amb l'entorn europeu.
Austràlia.
Per el tema de l'espectacle, això succeirà. No podem oblidar que comença a ser un gusto apetecido al fet de la Champions aquesta àrab, una Champions que queda al marge de les competicions FIBA, no ho podem oblidar, estan al marge de les competicions FIBA, i per tant que tot això es desenvolupa en forma paral·lela i també amb esponsoritzacions i patrocinadors que no tenen res a veure amb les competicions continentals i intercontinentals de FIBA. Tot plegat, de veritat, estem complicant moltíssim el calendari. Lo de la Nations League, que ara deia el Fernando, comença a ser una temeritat, directament, una temeritat, perquè entre Olimpiades, Champions Àrabs, Champions Europees, Mundials, etc, de veritat és que no queda temps ni per escandalentar-hi els calendaris domèstics.
Sí, els jugadors els acabaran exprimint fins a la sacietat, no? D'aquí hi ha tantes lesions.
Heu dit una cosa a la transmissió que m'ha semblat molt encertada, el tema del Pep.
Clar, que foti els canvis.
Es queixa ahir amargament i amb tota la raó, però clar, et trobes al final del partit que no ha fet cap canvi. Home,
ja en tens 5.
Té baixes, però té una plantilleta també que no està malament. Al final, què vols dir? Doncs que quan hi ha un títol pel mig...
Que vol guanyar-lo.
Clar, sí. Escolta, sí, es poden lesionar, però jo vull la Copa.
Anava a dir, ara que hem tornat al City, és el gran rival aquest any a la Champions, també, el Manchester City? Dubte. Creieu que és el gran rival? Sí.
Sí,
sí.
Sí, perquè, a més...
T'ho dic perquè el Bayern s'ha reforçat amb Harry Kane,
sí,
amb
el United...
Crec que és el projecte més consolidat. Ja no és un tema de noms, que també, i de plantilles, que també, sinó de projecte. I el projecte, el més consolidat, sens dubte, és aquest. Quan es parlava tant de la possible sortida de Bernardo Silva cap al Futbol Club Barcelona, o ara que s'està parlant de Cancelo, etcètera, clar, marxar d'un projecte tan terriblement consolidat com el de Manchester City, ja no només per potencial de jugadors que els té, sinó per tenir el millor tècnic del món, un hom pot pensar que estem davant de potser una sèrie de títols seguits del Manchester City a nivell continental, com s'ha produït en altres moments de la història amb altres equips. I per tant, deixar un equip que en aquest moment apunta a que pot ser l'era City, costa moltíssim.
Per sort el Barça no se'l pot trobar a la fase de grups, perquè està el bombú, igual que el City, millor, per tant ja...
Sí, però el City, a part de ser els millors i jugar com els millors, que són els que millor juguen, ara el que et dona és la seguretat aquesta, et treu l'ansietat de guanyar la Champions, això ja ho tens. I jo crec que això encara et dona més poso, et dona més seguretat, més confiança en tu mateix... I clar, sí, molt, jo crec que són els grans favorits.
I no et dona la sensació, Fernando, de que el City és un equip que en aquest moment li veus o li preveus diferents marxes? És a dir, sí, diferents sí. Marxes de velocitat. Quan el Barça juga amb el seu 11 titular, a la que surten els no titulars, la cosa ja comença a trontollar una miqueta, i un té la sensació de que el City té diverses marxes a l'abast de l'entrenador per escollir el tempo en cada moment. Això no ho tenen,
diguem
pocs equips a Europa.
Doncs clar, Julián Álvarez, quan Haaland no està massa fi, doncs surt
indiscutible Julián Álvarez, i en canvi en el City juga minuts residuals.
I ara mateix estem sospirant per un lateral dret que no directament no hi compta,
no, no,
el de Sampado.
Yo cancelo.
Bueno, no. Y hay un pozo sin fondo de dinero también. O sea, sí, cuando también, tienes una posición que te falta por doblar, no hay ningún problema en invertir. Y ahora hemos tenido a Guardiol. Sí, sí. No sé si se ha gastado 400 millones de euros Guardiola solo en centrales. Es decir, es un...
Té certa obsessió amb els centrals, eh?
Sí, sí, ja sí, ho tenia sí, aquí amb Sigrens. Sí, 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 sí. No, però jo estava pensant... Ja
Cap li acaba de fer el test, tu.
No,
especialment el central esquerre. Sí, sí, tindrà la seva gran obsessió.
Tindrem temps
ja
de parlar-ne.
Ja que té bons jugadors.
Sí, sí, eh? Tindrem temps de parlar-ne de tot això, però jo estava pensant amb el PSG, si Mbappé es queda, Luis Enrique té una plantilla molt més arreglada, sense tants egos, que a més ja ha demostrat que pot jugar bé a futbol, Luis Enrique al PSG,
la Tortuga,
el Bayern...
Tic-tac,
sí, sí, es queda. No, ja tindrem temps de veure com queden configurats els grups el 31 d'agost i com queda aquesta Champions, però és cert que avui el City ha tornat a exhibir que té molts recursos i molt futbol encara en aquesta vuitena temporada ja, de Pep Guardiola com a entrenador citizen. Sumarem a la taula el Marc Brau, mentre estem pendents de les reaccions que hi hagi a l'estadi de l'Olympiacos. Hola, Marc.
Què tal, Àlex? Com estàs? Bona nit.
Bona nit. Perquè hem de parlar del Barça avui. Avui ha estat un dia distret, eh, Fernando? El Barça també?
Sí, sempre passen coses.
Sempre passen coses. Déu-n'hi-do.
I coses noves, eh?
I coses
o
noves.
Antigues, segons com tu miris.
Sí, sí, sí. Ja us ha passat l'emprenyada per Getafe, ja us ha passat o no?
Sí, és que no és però... ni emprenyada.
No és emprenyada.
No. Home, sí, un poco, sí.
Una mica de ràbia al final.
No, però és que a mi ja no m'emprenya. Sí, vull dir, la merda, perdoneu l'expressió.
Menos mal, però, que no t'enfades.
Però la merda...
No són les 12.
La merda, no les 12. Ja són les 12, que sí. La merda que ofereix Bordalàs en el futbol espanyol, enfrontant-se en equips teòricament més potents com el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc, etc, la veritat és que és dels... és esfereïdor, és que ja no estic ni emprenyat, és la decepció de veure com l'antifútbol tampoc pot tenir rèdit si té els còmplices necessaris, i Sotogrado es va convertir en el còmplice necessari amb el que per mi va ser un maltractament al futbol, un atracament y un atracament en violència.
Pero además es que corres el peligro de que la gente desconecte. Yo, si no me dedicara a lo que me dedico, posiblemente al minuto 20 me hubiera dedicado a ver otra cosa. O sea, porque el partido era insoportable. Para ver un partido donde están pegándose empujones, tortas, suelos...
Donde no está la pelota, Paco.
No.
Perquè, a més, ho fan amb aquesta habilitat. Les agressions mai eren on s'estava produint el joc, sinó en una altra banda.
Mm. Hay ese punto de complicidad, tienes razón, en el sistema arbitral, que ese tipo de situaciones no las sancionan más. Posiblemente si hubiera muchísima más dureza, habría equipos que se lo pensarían dos veces. Y a mí el argumento ese de que, bueno, es que el Getafe es un equipo pequeño y es que es Bordalás. No pasa nada, es Bordalás y juega así porque es un equipo inferior y juega con sus armas. Yo no. No, la violencia nunca debe ser un arma en el fútbol.
Avui ha parlat José Bordalás a Televisió Espanyola després de tot el que ha passat i ha dit que no el molesta tot el que va dir Xavi després del final del partit.
Nosotros no podemos jugar de tú a tú al Barça. Un jugador del FC Barcelona vale más que toda la plantilla del Getafe. Bueno, pues se desvía la atención y se habla de algo ajeno a lo que ocurrió en el terreno de juego, ¿no? A mí personalmente no me duele. Como entrenador, a mí me gustaría en este momento poder decirle a mi presidente, fíchame 6 jugadores de este nivel.
Doncs això, aquest to sempre pausat.
Això són burrades. Un quadre de Picasso també val més que tota la plantilla del Getafe i no fica gols. Per tant, són aquestes comparacions odioses, supèrbies, estúpides, perquè és que, de veritat, encara us dura l'enfadament, em deies fa un moment, i t'he dit, no, però...
S'ha anat escalfant.
Sí, però em vaig escalfant, perquè és que al final totes aquestes agressions és que ajuden molt poc. Digues, escolta, és veritat, no vam fer un futbol que sigui el garant de res, que no va ser l'exemple de res, que no va ser la il·lustració de res, però és l'única manera que tenim de poder aspirar a robar-li, mai millor dit, un punt o dos al Futbol Club Barcelona, però que a sobre es recrei parlant de si tota la plantilla del Getafe val menys que un jugador del Barça. Va, fora.
Fernando,
jo, sincerament, a mi em sembla fatal el que fa Getafe, el que fa Bordalàs, em sembla lamentable perquè també hi ha equips petits o que no tenen tant pressupost com el Getafe i no juguen així. I et dic una cosa,
i juguen bonic
el Rayo, el Villarreal, el Celta,
vale? Sí. Hi ha jugadors que intenten jugar a futbol amb pocs recursos.
I una altra cosa, que tampoc ha aconseguit tantes coses jugant com juga i sent uns marranos que porten tota la vida sent uns marranos i no han passat mai de la meitat de la taula.
No, de fet, quan van jugar bé van arribar a quarts d'Europa League, no era aquell any? De la UEFA, no?
Sí, però no estava Bordalàs,
No, ja ho sé.
diria que estava contra, Cosmin contra, diria, ara no me'n recordo.
No, dic, van jugar bé, vull dir, com...
Sí, bueno, però el que dic és que, sobretot, jo penalitzo, o sigui, crec que té la culpa, penalitzaria el col·lectiu arbitral. Perquè que Bordalàs és així i que el seu equip juga així, ho saben perfectament. I abans de que comenci el partit, el Barça ho sap, és veritat. I el Barça té, dintre de les coses que se li ha de retreure, que no va saber trencar aquesta forma de jugar al Getafe. És cert. Però és que els àrbitres saben com jugar al Getafe. Es treuen de centre i els centrals estan tirant a terra a Lewandowski. És que aquest Damián el va tirar al terra.
Un delinqüent.
Clar, és que els dos centrals es van barallant bé i li fotien...
Ojo, que no te sancionen, eh?
Clar, li fotien manotades, l'esgarrapaven, li tiraven de la samarreta. A l'Anyà ja vau veure, que és bon xaval, però semblava un jugador de futbol americà intentant placar els jugadors del Barça. És a dir, ja se sap com jugar al Getafe. I em va fer ràbia una cosa.
Michael Laudrup era entrenador del Getafe.
Vale, Michael, imagina't. Un senyor, eh? Sí. I amb certa, amb cert gust per l'estètica. Però... a mi el que em va empipar va ser el vídeo que vaig veure ahir d'un minut i mig de totes les accions punibles del Getafe. I em toca els nassos perquè això que tothom sap que ho faran, si hi ha un dels dos assistents que es dedica a mirar això, perquè l'àrbitre ha de seguir la pilota, em sembla bé, però algú dels assistents que es dedica a mirar-ho ha de dir-li pel pinganí a l'àrbitre, estan fent-li això a Lewandowski. I si algú protesta, que ho revisi el VAR. Perquè hi ha una altra cosa que crec que en això, les retransmissions televisives no estan sent justes amb l'espectacle i amb el futbol, que jo crec que l'haurien de preservar.
Molt per,
perquè els que es gasten la pasta en el futbol, el que haurien de fer és, perquè jo he vist molts, o sigui, la història del futbol que jo he vist, són molts partits que hi ha càmeres autònomes que mentre el joc està aturat fan repetició d'altres coses que passen, eh? I tot això que es va veure dilluns es podia haver vist diumenge durant el partit, eh?
Has vist el VAR de França?
Joder, és brutal. Espectacular.
Hi ha un vídeo a la xarxa.
Però en tema,
ho expliquen els àrbitres, però, sí, com parlen, es veu a la televisió,
després anirem al VAR, però jo el que dic és que la mateixa televisió...
No, t'ho dic per les imatges, que les imatges es podria fer com a França.
Les podia fer el VAR, però la mateixa televisió dir-li a la gent el Getafe està fent això. Ja que el VAR passa, perquè el VAR també podria tenir-ho, que la gent que veu el partit no s'enteri el dia següent, s'enteri el mateix dia. Ja et dic jo que a la segona part passa alguna cosa. Però el resum que jo vaig veure ahir em va semblar que és, o sigui, absolutament planificat, absolutament estudiat i absolutament
sí,
assajat.
I abans que intervingui el Paco, que segur que serà molt interessant, només un apunt més. No, només un apunt més. Perquè... Lo de Bordalàs no és només que només pugui oferir això com a espectacle, és que a sobre és un hipòcrita, perquè quan estava a l'atur i no tenia equip, ell mateix en declaracions de televisió espanyola va esmentar que ens havíem de fixar i ens havia de servir com a referent la lliga anglesa, on el tempo era més ràpid, on el joc era més ràpid, on el temps efectiu era major i on l'espectacle era més rutilant, i que ens havíem de fixar més en aquell tipus de lliga i no tant en l'espanyola. I quan torna a aconseguir feina, oh, quina casualitat, en Alfonso Pérez ens ofereix aquesta birria una altra vegada. Per tant, escolta, com a mínim una miqueta d'essència, i no siguis hipòcrita de dir que hauríem d'apuntar cap a un model de futbol on tu t'allunyes cada diumenge.
I una altra cosa, i ara vaig al col·lectiu.
I després al Paco.
Sí, i al col·lectiu. Ostres, perdona, Paco. Sí. No, el col·lectiu arbitral, molt ràpid, no. Que no coneixen,
no enfadats,
que no
coneixen
a Damián. No, però el Damián aquest el coneixen o no el coneixen?
Jo crec que el coneixen, de Damián...
És un sospitós habitualíssim.
Sí, amb Messi,
Messi
tenia uns duels al Damián Suárez.
Que vegi la droga al minut 82.
És una broma.
Sí, perquè no s'hi van fixar. Sí, s'hi fixen, la veu al minut 1.
Però és com avui, per
mi... Fan la vista gorda, passen, dissimulen, jueguen, siguen...
Sí, s'hi van fixar, però no volen mirar. Una cosa és veure i una altra cosa és mirar.
Per mi és una mica com avui, que l'àrbitre de la Supercopa Europa, hi ha hagut un moment que el Sevilla, la primera part, s'ha fotut a repartir puntades de peu lletges, i aquell arbitratge europeu de dir, bé, encara no trec la groga.
Ja,
home, tu has de frenar. Com a àrbitre, tu has de frenar si veus que hi ha entrades a mala lletja.
Però sí que és verdad que también he leído muchísima crítica a Rafinha por el tortazo
por el tortazo
que propina la expulsión, pero yo que nunca he sido un super admirador de Rafinha, yo lo entiendo, O sea, entiendo que tengas una reacción visceral de ese calibre cuando estás, llevas en un campo de fútbol durante 20, 25, 30 minutos que parece que estás en una trinchera, no en un terreno de juego. Y yo creo que al final es...
Pero yo creo que
es medio comprensible.
Pero has de ser más listo.
Sí.
No, pero es que esto no es una cuestión de ser más listo. Es una
sí, pero Paco,
de
li has de treure la groga tu a ell i no que tu t'expulsin.
No, ¿saps? O fer com Messi, un dribbling amb un canyo i dir-li, te l'has comido. Però bueno, no foten un cop de colze. A mi no em sembla bé que faci
això. No. Ojo, sí, però he dicho que me parezca bien.
Es pot entendre, però al final...
Sí que puedo entender que haya jugadores que al final es que les pete la cabeza.
Sí,
llevan tantísimos minutos sufriendo todo tipo de juego subterráneo. Y ves que hay un árbitro que se entrega completamente a la inacción y que eso no lo castiga. Bueno, pues se le han cruzado los cables, ¿vale? Los pulsamos y ya está. Pero hoy, cuando vemos que tiene dos partidos de sanción Xavi Hernández y otros dos partidos de sanción Rafinha, pues piensas, ¿aquí quién gana? ¿Gana el que reparte? No sé.
No, gana el que reparte, claríssimament.
Eso realiza.
O sigui, surt molt econòmic jugar així.
Bueno, però qui lo permite, esto?
El col·lectiu arbitral, evidentment.
Anem a explicar això que deia el Paco amb el Marc Brau, que ja és oficial, que sabíem, intuíem, no?, les sancions a Xavi i a Rafinha de Getafe.
Sí, no només estem pendents de l'F5 amb la web de la Lliga, per les inscripcions, sinó que avui també estàvem amb l'F5 pendent de, vaja, de les sancions del comitè de competició. S'han confirmat aquests dos partits, tant per Rafinha com per Xavi. Recordem que Rafinha al Barça va presentar al·legacions amb una prova en vídeo dient que hi havia hagut provocació prèvia, que és veritat, de Gastón Álvarez, que com deia el Fernando, ho van veure el dilluns, no el diumenge, i també explicant...
Això es pot veure diumenge, si volen.
Si volen, sí.
Bé, en aquell moment, no sé si és que estava espatllat al bar, però en qualsevol cas el Barça també adduïa per intentar rebaixar la sanció de Rafinha, que l'acte deia que la pilota no estava en joc, o sí que estava en joc, però no estava a la zona, i bé, en tot cas no ha colat, i el comitè de competició li ha posat dos partits, també dos partits per Xavi, perquè és el que indica la sanció quan protestes amb els braços aixecats, com havia llegit a Twitter, sort que no va anar al pàrquing a donar un cop de puny, perquè aleshores no sé quants partits li cauen. En qualsevol cas,
és bona, també, sí.
Dos partits de sanció per Xavi...
Només a compte a pinyar un tio.
O tocar-se el nas.
O tocar-se el nas.
Bé, tocar-se el nas en negatiu, vull dir que és pitjor que l'altra cosa.
Si toques el nas és un drama.
És agravant.
El que sí que és veritat és que de moment no hi ha constància que el Departament d'Integritat entri a analitzar les paraules de Xavi després del partit, per tant, a no ser que el Barça ara presenti al·legacions al comitè d'apel·lació, sembla difícil que si Rafinha no li han tret cap partit a Xavi tampoc, segurament doncs el Barça no podrà comptar ni amb Xavi a la banqueta, ni amb Rafinha al camp, ni amb el Barça Cádiz d'aquest diumenge, ni al Villarreal Barça del proper desplaçament de Lliga de l'últim cap de setmana d'agost.
Avui ha tornat a la feina, l'equip de Xavi.
Sí, de fet és l'altra novetat. Avui ha tornat a la feina l'equip de Xavi. A les imatges que hem pogut veure hem vist que Íñigo Martínez continua fent treball de camp, això sí, allunyat del grup, per tant sembla que serà l'última inscripció de totes la d'Íñigo Martínez, així que de cara a diumenge esperem, toquem fusta, les úniques baixes confirmades, les de Xavi a la banqueta, Rafinha per sanció, Íñigo Martínez per lesió. Ahir l'equip va fer festa, avui a la tarda ha tornat a la feina, demà dijous més entrenaments.
Hem de fer una pausa i de seguida tornarem cap a Atenes per sentir ja les primeres reaccions d'aquesta victòria del City contra el Sevilla als penals en la final de la Supercopa d'Europa i després seguirem parlant de l'actualitat del Barça. Avui s'ha fet oficial que Deco serà el nou director esportiu i que Mateu Alemany plega el 2 de setembre. Tot plegat és molt estrany. Ara intentarem explicar-ho i tirarem de maroteca, perquè la maroteca passa unes factures. Ja veuràs. Ara tornem.
Tu diràs amb Aleix Parissé. El 5 de desembre és el Dia Internacional del Ninja. I un 5 de desembre vaig conèixer la meva dona. Va ser inolvidable. Acabàvem de golejar el nostre màxim rival.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i marca't un hat-trick de dispositius Samsung. Smart TV, smartphone i tauleta des de només 9 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
12, 21, 23, 26, 41. I els sols, el 5 i el 6.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ah. El 21 de maig és el Dia Mundial de la Rebosteria. I un 21 de maig vaig saber que la meva millor amiga estava embarassada. No ho oblidaré mai. Aquell dia vam guanyar la Liga.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I tot és a Movistar. Vine a les nostres botigues i aconsegueix la pilota de la Liga EA Sports contractant tot el futbol.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
36.468. 3, 6, 4, 6, 8.
Sèrie
7, 0, 0, 7.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Diràs amb Aleix Pariser.
Cinc minuts i arribarem a la mitjanit. Això és el Tu diràs, després d'haver viscut una tarda vespre de futbol aquí a RAC1 amb la transmissió del City-Sevilla, que acaba d'enduent-se l'equip de Pep Guardiola als penals, aquesta final de la Supercopa d'Europa. Estem fent tertúlia amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i Paco Cabezas i repassant l'actualitat del Barça amb el Marc Brau. I tenim el Miquel Agut a Atenes, pendent de què diu Guardiola i què diuen els jugadors del City i també del Sevilla després d'aquest partit que hem viscut en directe. I tenim també una reacció de Javier Tebas. Com li agrada parlar, a través de Twitter, Javier Tebas. No. Sí. Diu, Javier Tebas, el mensaje del Sevilla en estos días de agoreros es espectacular. La sostenibilidad, el trabajo y la competitividad de tu liga dan la cara con fuerza ante un modelo de fútbol de déficit y de derroche como la Premier. Enhorabuena y gracias por la enorme imagen que habéis dado, sevillistas. Això diu Javier Tebas, que, com sempre, sempre que pot, té missatges crítics contra el PSG i contra la Premier League anglesa, o el Manchester City o els equips que faci falta.
I contra Twitter, eh?
Sí, eh?
I contra Guardiola.
I contra Guardiola.
Per tot el que representa Guardiola.
Contra tot, absolutament. A veure, Marc, havia estat un dia important a la direcció esportiva del Barça. Ja feia setmanes que Deco estava treballant en la planificació de la pròxima temporada i era qüestió de temps l'anunci oficial del portuguès com a director esportiu. Jo, de fet, donava per fet ja que era director esportiu, però bé, avui s'ha fet oficial. Ja sabíem que Laporta li volia donar poders, no?, a l'estructura esportiva. És el seu home de confiança un cop ha marxat Jordi Cruyff. Però la sorpresa ha estat que l'arribada de Deco, o la confirmació de Deco com a director esportiu, comporta, no?, de forma gairebé immediata, la sortida de Mateu Alemany. Com ha anat tot plegat?
Sí, per posar una mica en ordre com han anat tots els fets del dia d'avui, hi ha hagut molta informació, per qui aterri ara o estigui escoltant el Tu diràs, que sàpiga una miqueta com ha anat tot plegat. Com bé deies, un cop es va anunciar que Jordi Cruyff no continuaria al club, Deco va començar a aparèixer ja per la Ciutat Esportiva i a planificar amb Mateu Alemany al mercat de fitxatges. Hi ha hagut un factor important, i és que Deco fins ara tenia una agència de representació, entre ells un dels representants era Rafinha. Deco va participar activament en les negociacions pel fitxatge del brasiler l'estiu passat. Un cop va tancar aquesta etapa, ja es podia incorporar al Barça i, de fet, aquest matí estava programada la signatura de contracte del portuguès a les oficines del club, amb el president Laporta, Rafa Juste, Mateu Alemany i tota la cúpula del club en matèria de futbol. De fet, ha estat el propi Juste qui confirmava a la premsa abans d'entrar a les oficines que avui es faria oficial el nomenament de Deco. Eren les dues de la tarda quan el club ha fet oficial que el portuguès serà el director esportiu del club, i és una xifra important per les properes 3 temporades, és a dir, fins al 2026.
Bé, quan acaba mandat Laporta.
Quan acaba mandat Laporta, correcte. Diu el comunicat, literalment, Deco serà l'encarregat de marcar la filosofia esportiva del Futbol Club Barcelona i confeccionar la plantilla juntament amb entrenador i el cos tècnic i convertint-se en el màxim responsable de la secció de futbol, traduint plens poders per la figura de Deco en matèria de futbol. La sorpresa ha arribat quan al final del comunicat el club explica que Mateu Alemany, tot i que seguirà treballant fins al final del mercat de fitxatges d'estiu, es desvincularà de les seves responsabilitats el 2 de setembre, vaja, que deixarà el club. Ara de seguida expliquem com ha estat la cronologia de tot el que ha passat amb Mateu, però abans escoltem primer a Deco valorant els mitjans del club la seva arribada.
I ara volver aquí en otra función, una función importante, una función de dirección deportiva, sabiendo la dimensión del club, sabiendo el tamaño que tiene este club, el trabajo que hay. Pero estoy muy contento por el proyecto de presidente. Desde el principio estuve ayudando bastante desde fuera y ahora oficialmente más en el día a día, por eso estoy contento.
Y también analizad cómo veo la plantilla actual y la feina más inmediata.
Sí, hay bastante trabajo, pero el Barça es siempre un club que genera siempre trabajo. Tenemos para mí un equipo una plantilla espectacular, jóvenes, tenemos futuro, tenemos presente, hemos ganado una liga, tenemos que seguir con este camino y seguir trabajando.
I un últim document de Deco, l'hem escoltat als mitjans del club, però després diferents mitjans de comunicació han pogut parlar amb ell a la porta del restaurant on ha celebrat la signatura amb el president Laporta i altres directius, i aquí ha estat també quan ha entrat en altres temes, entre ells tota la gestió de la situació amb Mateu Alemany.
Mateo es un gran profesional, una persona que tiene mucho respeto, mucho aprecio, pero ya él tiene sus roles también profesionales. Club es el club, ya tiene una línea, Mateo estaba trabajando bien, sigue trabajando, estaremos juntos hasta el final de mercado, por eso la línea también. Mateo, como sabéis todos, ya había hecho un comunicado hace tiempo y hemos quedado esos meses porque yo todavía no estaba poder entrar en el club.
Això és el que ha passat avui. Abans de deixar-vos opinar, anem a fer una mica la cronologia del cas Mateu Alemany, perquè és sorprenent tot el que ha passat, no? Marxava a l'Aston Villa, al final recula, es queda, i avui de cop ens expliquen que el 2 de setembre deixarà el Barça, no? Què ha passat, Marc?
Situem tot plegat com va anar. Recordem que quan Laporta guanya les eleccions, porta Mateu Alemany com a home fort a la direcció de futbol. Encara no tenia el càrrec de director de futbol. Després es va acabar de confeccionar tota aquesta àrea de futbol l'estiu del 2021, amb el fitxatge de Jordi Cruyff com a secretari tècnic. I tot plegat, el soroll comença, respecte a la sortida de Mateu Alemany, el 2 de maig. Segur que recordeu el moment, Barça-Osasuna al Camp Nou, el Barça guanya 1-0 amb un gol de Jordi Alba que pràcticament li acaba donant la lliga al Barça, tot el postpartit, hi ha la roda de premsa de Xavi, i quan ja pràcticament tots hem marxat del Camp Nou hi ha un comunicat del club explicant, 2 de maig, que el dirigent mallorquí havia traslladat al president Laporta la intenció d'iniciar un nou camí professional, però que es comprometia a tancar totes les operacions de mercat del primer equip de l'estiu. Dies després, a Barça TV deia això.
Això és una situació que crec que no és el moment d'entrar en ella. Lo important és que jo tinc el compromís de moment amb el president de complimentar totes les operacions d'aquest estiu i a partir d'aquí ja veurem.
16 dies més tard, el rumor, que va ser una realitat, que finalment es quedava al club, deia que no marxava a l'Aston Villa, que Mateu no marxava a l'Aston Villa, que es quedava al Barça. Un apunt important per entendre el perquè del comunicat d'avui, el Barça no va arribar a fer comunicat oficial per dir que Mateu es quedava. De tota manera, el propi Mateu confirmava també a Barça TV la seva continuïtat i no només per aquesta temporada.
Hi havia un projecte impressionant que té Aston Villa, però jo tinc clar que el meu lloc està aquí, que el Barça és el millor club del món i que estic totalment compromès per ajudar en aquest projecte que hem fet una passa molt important enguany i esperem els propers anys continuar l'escala per amunt per dominar el futbol europeu.
Compte amb aquest detall, eh? Esperem els propers anys seguir amb aquest projecte. Vull dir, ell donava per fet que seguia els propers anys, el mandat, entenc, de Laporta fins al 2026, no?
Sí, de fet, per acabar de rematar el comunicat, el que explicava avui el Barça era la incorporació de Deco concorda amb el comunicat que es va emetre el 2 de maig passat, en què el president i el director de l'àrea de futbol, Mateu Alemany, van acordar la seva desvinculació de les seves responsabilitats un cop finalitzat l'actual mercat de fitxatges el proper 2 de setembre. Sí que concorda, però totes les parts, el propi Mateu, Laporta, Xavi, havien deixat clar que era una bona notícia que Mateu finalment no marxés. La marxa, per tant, serà d'aquí a gairebé 15 dies i podem confirmar a RAC1 que és una sortida de la qual el cos tècnic no tenia constància i s'ha assabentat pràcticament al mateix moment que ens hem assabentat tots plegats.
Ara donaré algun detall i us deixaré opinar. Està parlant Rodri, però, jugador del City a Movistar, a veure què diu.
Nos ha salvado, y igual que el día de la final. Eso habla de la importancia de un portero, ¿no? Muchas veces el equipo no está bien y da también al portero, así que hoy nos ha salvado y bueno, lo hemos intentado hasta el final. Luego ha llegado la recompensa, creo que merecida, con el empate. Y bueno, hemos tenido nuestras ocasiones. Al final se ha ido a los penaltis, se ha decantado hoy para nosotros, así que muy contentos.
¿No has querido lanzar tú el penalti por algo o no te tocaba directamente en el día de hoy? ¿O por si acaso?
No, bueno, también es una, como se dice, una sensación del jugador, ¿no? En ese momento no me sentía para tirar. Hay otros compañeros que andan paso adelante, igual que lo di yo hace unos días y también con la selección. Hay que ser honestos a veces, no estaba bien físicamente, estaba cansado y de piernas también. He decidido que lo tienen otros compañeros y mira, ha salido bien. Así que nada, contentos porque al final la tanda de penaltis a veces ganas, a veces pierdes, es lo que tiene, pero bueno, contento.
¿Qué techo, qué metas vais a poner esta temporada?
Bueno, evidentemente creo que tenemos cosas que mejorar. Hay jugadores que han entrado nuevos, jugadores importantes que han salido. Tenemos que reestructurar al equipo. Es verdad que veníamos hoy con muchas bajas. Y tenemos en 5 o 6 días un rival directo como es el Newcastle, potentísimo. Así que este año va a ser muy duro, como todos. Y nada, a la pelea otra vez. Empieza un nuevo año súper ilusionante para nosotros. Y sabemos que tenemos que ir poco a poco.
Gràcies, enhorabona i suerte.
Muchas gracias. Doncs el que diu Rodri a Movistar, evidentment han de defensar tots els títols, eh? La Premier, la Cup i la Lliga de Campions. Quin futbolista,
bo.
Que bé parla, que bé molt juga bo. Al mig del camp. Jo estic molt content amb el fitxatge d'Oriol Romeu, però quin tros de mig centre que és Rodri. A veure, sobre Deco. A mi el que m'expliquen és que Xavi i Deco tenen molt bona sintonia i que s'han vist en privat aquest estiu unes quantes vegades sense que hagi transcendit a l'opinió pública, sense que ens n'haguem assabentat els periodistes, eh? Per tant, hi ha hagut reunions ja privades de planificació i que hi ha bona sintonia a nivell esportiu de cara a planificar i a fer un Barça de futur interessant tant aquest estiu com en els pròxims mercats de fitxatges. Que evidentment, com deia el Marc Brau, els ha sorprès el comunicat i el fet que Mateu Alemany plegui el 2 de setembre perquè l'estaf tècnic se n'ha assabentat pel club 5-10 minuts abans que es fes públic aquest comunicat. Per tant, ells no tenien la sensació que Mateu Alemany marxés el 2 de setembre, que li sap molt de greu perquè en Mateu Alemany han treballat molt bé, però que això forma part del futbol i que, per tant, ho han d'acceptar. I apunteu aquest nom. Bojan Krkić entrarà a l'estructura esportiva del Barça i serà una de les persones importants de Deco. No entrarà només pel filial o pel futbol base, sinó que la funció de Bojan Krkić serà una mica de fer de suport i d'enllaç amb alguns futbolistes que estan a cavall entre el filial i el primer equip. És a dir, Lamine Yamal té 16 anys, és jove, de moment sembla que té el cap ben amoplat, però s'ha de cuidar també, no?, aquests jugadors. Per què? Perquè moltes vegades aniran a entrenar amb el primer equip i tindran minuts amb el primer equip i n'hi haurà altres que li diran, ara has d'anar a jugar al camp del Gratallops, amb tots els respectes, però ara hauràs d'anar a jugar a la primera ref i donar la cara, no? I, evidentment, això s'ha de gestionar d'alguna manera. I el Barça buscarà una figura com la de Bojan Krkić, que va debutar molt jove, que sap de què va tot això i que serà una figura també important en aquesta estructura esportiva per intentar ajudar aquests joves jugadors, Lamine Yamal, Fermín López i d'altres futbolistes que estaran a cavall entre el primer equip i el filial. Però Bojan formarà part de l'estructura tècnica de Deco. Això és el que sabem a RAC1 i el que expliquem a aquesta hora. Paco, un moment. Pep Guardiola, a Movistar, campió de la Supercopa Europa, tècnic del City.
El City dice, no sé si sabías el número, ¿qué tal? Buenas noches, Pep, y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Da más valor el título, la victoria, teniendo en cuenta el partido que ha hecho el Sevilla en el día de hoy?
Pues sí, lo sabíamos. El equipo que es muy buen equipo, que el primer tiempo nos han girado mucho, derecha-izquierda, izquierda-derecha, hemos llegado tarde a los centros, sabíamos que había que llegar los laterales a Acuña y a Jesús o a Ocampos, a quien sea, pero cuando meten al área con Esri es imbatible, o con Ocampos llegan con mucha gente y Kael ha llegado tarde y ha hecho gol. Lo peor ha sido los primeros 10 minutos de segunda parte, que hemos querido remontar solo en 10 minutos, en la final siempre hay tiempo y ahí nos podían haber sentenciado, han tenido dos claras, sobre todo una con Esri y otra con Ocampos, que el partido se hubiera acabado, pero luego hemos encontrado el ritmo necesario, hemos girado más el balón, hemos ido mejor derecha-izquierda, izquierda-derecha, hemos atacado mejor por dentro cuando tanto Cole como Jack tenían el balón, hemos encontrado el gol y luego la segunda parte, última media hora hemos estado ahí todo el rato, hemos tenido ocasiones para ganar, los penaltis de la semana perdimos contra Arsenal y lo hemos ganado.
Me decía Rodri, nos marcamos todas las metas posibles, ganar todo, pero evidentemente tenemos que mejorar algunas cosas. También es cierto que hay jugadores, bueno, pues como Mateo, que acaba de llegar, como Josco, no sé si te falta mucho tiempo para acoplar, poder trabajar más con ellos, lo que tú quieres.
Sí, por supuesto, pero el tiempo es el que hay. Soy llegar hace poco, hay poco entreno, pero la base, mucha base está hecha. Es decir, el partido es bueno, ya, excepto los 2-3 contraataques que nos han hecho, 2 contraataques y 3, la inicio de segunda parte, en primera parte han hecho gol, poca cosa más. En general no hemos estado mal, tenemos que haber girado un pelín más. Una vez llevaba a Jack y le habían la ayuda de 3 jugadores, había que sacarla atrás y ir a otro lado, y cuando había la ayuda con Cole Palmer, sacarla atrás a otro lado, y en el momento justo entrar, y excepto última media hora después del gol es cuando lo hemos conseguido.
No sé si se puede contar, pero estabais a punto de recoger la medalla, de recoger el trofeo. Estabas todavía con Walker hablando precisamente de terminar jugada. No sé si era algo, eso es lo que le estaba diciendo al capitán.
No, del penalti, él no está habituado. Sé que le da la responsabilidad para tirar, no está habituado, pero siempre en el entreno los tira y los tira muy decisivo. Penalti es una cuestión mental, es decir, tener una idea y tirarlo a la que sea convencido. Él lo ha tirado así, así, pero por suerte ha entrado.
Físicamente, ¿cómo estás tú? Por cierto, que te hemos visto, tú lo has dicho, tieso.
Bastante peor que mis jugadores, pero va, en fin, como no tengo que jugar, no hay problema.
Gracias, Pepe, enhorabuena.
Enhorabuena, gracias.
Doncs això és el que diu Pep Guardiola. Que rius, Fernando.
No, que se li nota la veu com una mica dèbil, no?
Sí, sí.
Que tocadet.
Crec que està fotut de l'esquena. Bé, el Miquel ens ho explicarà millor, que està a la zona mixta. Miquel, oi que ja no va dirigir una part de l'entrenament, que té un mal d'esquena o què té?
Estava indisposat, no sé exactament en què coincidim.
Ai, que et perdem, Miquel. Estava indisposat. Bé, jo l'he vist una mica coix a vegades quan entrava al terreny de joc el Pep.
Potser. Bueno, bueno. Sí. Nos encanta, ¿eh?
Sí.
No sé, yo lo escucho y disfruto mucho. Lo que, antes lo estaba hablando con... Hostia, no sé si era contigo, Luis. Me hace mucha gracia que vuelva a estar otra vez Juan Malillo en el banquillo. Son muy graciosos cuando están hablando y están, me los imagino recomponiendo las piezas, intentando buscar
espacio,
una
Paco.
Última fórmula a la táctica, a retorcer, pero es bonito, sí, o sea, espacio, que haya gente espacio. Tan apasionada de su trabajo, es una preciosidad. ¿Puedo hablar ya del tema de Mateo o no?
Sí,
es que
estoy, hay una parte,
estoy aguantando.
Abans de canviar, hi ha una part de passió, hi ha una part de professionalitat i hi ha una part de show. Guardiola s'ha convertit en un gran personatge al futbol. I, per tant, ell no n'és alié de que hi ha 5 càmeres que en tot moment l'estan enfocant i res se li escapa del seu control.
Pero no, yo creo que más allá de eso, que no sé si estoy de acuerdo, pero si también hay un punto de locura bella. Es decir, yo creo que en Guardiola hay muchas cosas que no están fingidas, ni mucho menos. Que es un tipo que lo sufre. Recuerdo muchísimo alguno de los libros de Martí Perarnau, pero sobre todo recuerdo el Gerpep, cuando él explicaba que se encerraba en su despacho y podía estar durante horas.
La Pepcova, era la Pepcova.
Y de repente tenía una iluminación y a partir de ahí empezaba el tipo a fluir. A mí esas cosas me encantan, o sea, porque ves
que
es un tipo
apasionado. Pero yo parlo de modular la seva presencia pública, no de que fingeixi.
Exacte,
no que fingeixi res, sinó que simplement domina el seu personatge.
Es así, pero sí que es verdad que no lo veo con tanta teatralidad como...
No es un flau, efectivamente.
No es un flau. Es que es solo una careta y una máscara. Guardiola se le ve...
Una careta que se está quedando años luz en cuanto a títulos ganados, por cierto.
Sí, sí. Ara intentaré recuperar el Miquel Agut en aquesta zona mixta, a veure si el podem sentir bé, i ja ens ho explica, i hi ha alguna veu més, d'aquest City Sevilla. Ara sí, va, a veure. Decos, Mateus...
Voy a intentar ser breve. La situación me parece un despropósito, me parece surrealista, del todo. Sobre todo esa salida, entrada, nadie sabe muy bien por qué, otra vez salir... Yo tengo más que la sensación, tengo la seguridad que Mateo Alemany estaba sentenciado no desde hace un mes, dos, tres, sino desde hace muchísimo más, porque hay asesores del presidente que no estaban nada alineados con Mateo Alemany. Y bueno, al final, el presidente, pues evidentemente tiene toda la libertad para escuchar a los asesores en quien más confíe y a partir de ahí ejecutar. Lo que no tiene ningún sentido es que si tú haces un comunicado diciendo que Mateo Alemany se va a desvincular del club, permita su vuelta. Eso no tiene ningún sentido, porque no le haya salido bien la oferta en Inglaterra o demás. Y luego además, cuando vuelve Mateo al Barça, ya se empiezan a filtrar situaciones como, bueno, quizá Mateo ya no tenga el poder que tenía antes, quizá haya personas dentro de la estructura que ya no confían tanto en él, y ya se empieza ahí a mover un poco el run-run. Sí que es verdad que la situación en la que queda ahora la estructura deportiva es en la que más confía el presidente. Yo creo que eso sí que es positivo, porque el presidente, Laporta, se entrega casi exclusivamente a Deco en cuanto a la política deportiva. Y además, él tiene la sensación de que en Deco va a encontrar al Chiqui Beguiristain que tuvo en su primera época.
Ja, però Chiqui i Pep també s'entenien, vull dir que jo, a bueno, mi m'expliquen que s'entenen Deco i Xavi, però el fil hauria de ser la porta Deco-Xavi perfecta, aquí hay no? una, la mateixa sintonia.
Sí, però aquí hay una situació clara. La primera és que Xavi i Deco fueron compañeros de equipo. Es decir, se conocen muchísimo. Se conocen muchísimo. Y a mí también, veo difícil, por mucho que algunas personas del club puedan intuir eso, que Deco pueda intentar o pretenda intentar entrar dentro de las decisiones técnicas de Xavi. Me cuesta sobre todo decirlo porque Xavi también es un entrenador que no se calla. Y si ve algo que no le gusta, yo creo que lo va a decir. O sea, sería duro que no estuvieran alineados Xavi con Deco. Luego hay otra situación en lo que es el lado de Deco, que tampoco me gusta demasiado, que es su gran amistad con Jorge Méndez. Jorge Méndez ha sido el representante de Deco en su época de futbolista, fue quien le movió en todos los equipos durante toda su carrera. De hecho, Deco aprende la profesión de agente, instruido por Méndez, pero Méndez es un personaje que está metido dentro de la representación del club y es uno de los grandes magnates de la representación. Y el intentar separar el negocio de la amistad a veces no es sencillo, no es sencillo. Ojo, es solo una parte de la profesión. También hay muchísima gente a la que preguntas y te aseguran que Deco es de esos agentes que no te la va a colar. Es decir, que si él tiene en la mente clavado de que es un buen futbolista y que puede rendir, que él no va a buscar otro tipo de situaciones y que se equivoca poco. Eso también te lo dicen, que es un buen profesional.
Bé, això el temps ho dirà, només, no? Però bueno, són bons detalls aquests que expliques, Paco.
Aviam, jo no tinc per què dubtar de Deco. Crec que era molt bon jugador. Crec que ha fet la seva carrera com a agent amb gent que hi toca. Sí que és veritat que grinyola una mica que tingui algun jugador que ja ha portat a la plantilla, perquè Rafinha l'ha portat ell com a agent i ara és el seu, bueno, el seu jefe, entre cometes, també, perquè
sí.
el va portar ell, però són circumstàncies que, bueno, si ell té una bona gestió amb rectitud i honestedat, no tenen per què afectar. Jo crec que és una pèrdua molt important, Mateu Alemany, perquè crec que és el tio que hi toca en el tema aquest del fair play, que és que ara et marca la vida, i no només al Barça, sinó a tots els clubs. Crec que és el tio que hi toca d'això. Crec que és el tio que té molt bona relació també amb Tebas.
Sí,
també la Porta ara té bona relació amb Tebas.
Al darrere de Mateu hi havia dos o tres o quatre treballadors de la part més juridico-esportiva que també la toquen. Vull dir que no quedarà orfe, això. No,
clar, és evident. Però vull dir, el que domina, el que en sap, sí, el que... És Mateu. I dit això, us dic que a mi m'arriba tard la figura de Deco. Però digue-li Deco o digue-li qui vulguis, perquè és que Laporta guanya les eleccions i no té un capo esportiu, un ideòleg. No el té, perquè Mateu Alemany, sent un grandíssim gestor, no ha sigut entrenador i no ha sigut futbolista. No és tècnic. Jordi Cruyff arriba, però arriba per sota de Mateu Alemany. Per sota. Arriba com a secretari tècnic. I ell no vol... fins i tot el nom de secretari tècnic ell abomina. Ell lluita perquè li posin un altre nom. Perquè diu, jo quan vaig a Europa i diuen secretario técnico, aboca la figura d'una secretària o d'un secretari, d'un director general o d'un president, però una figura, un subalterno que es dedica a tasques administratives, però una persona, no una persona que et marqui la línia. És a dir, el Chiqui Beguiristain, amb què comença la porta, no ha existit fins ara. Llavors, sí que la figura de Deco em sembla important, em sembla molt decisiva, i em costa de creure que hagi trigat tant. Però també veig coses rares. Però també, o sigui, Mateu Alemany jo crec que queda tocat de mort en el moment que ell diu que se'n va i després torna. Perquè en aquell moment que diu que se'n va, estic segur que la porta o ja ho tenia al cap, o en aquell moment ho activa, però és que impepinablement ha de buscar una persona amb mando. I si és Deco, amb l'escenari de que Mateu marxa, jo sóc Deco i dic, escolta, vinc, però plens poders.
si després torna Mateu perquè no li surt bé allò, perquè no li agrada Birmingham, o perquè el que li van prometre no es compleix, Deco ja està emparaulat. I Deco diu, escolta, a mi, que me registre.
Però Deco podria tenir plens poders i Mateu adaptar-se a ser un subordinat.
Correcte,
portant la part del fair play, no?
Correcte, per això t'ho
dic. Ara, és cert que li perd la confiança, no? Després de que
bueno,
marxa, torno, marxo, no soc... No
més sé... que perdre la confiança, que és veritat que tenia un protagonisme molt gran sense aquesta figura ideològica del director, bueno, del que marca la línia futbolística, perquè a més ja tenies a Xavi, que és un tio que filosòficament tu ja creus que estàs cobert. Tu ja creus que estàs cobert. Per què? Home, perquè si algú domina, algú sap, el que més agrada a Can Barça, perquè ha estat un dels que ho ha executat a la millor època i al millor joc que s'ha vist per mi a la història del futbol de clubs, Xavi estava allà i era gran protagonista. Llavors, entenc que en aquesta figura, en aquest moment, Mateu queda una mica en fals. Queda una mica en fals a nivell de poder. I segur que en aquestes situacions, doncs ell ha vist que per poder, ha vist que ja no mana tant, ha vist que potser dintre hi ha gent que ja se'l mira diferent, des del moment que ell fa aquest interruptus, i ha dit, escolta, jo no em quedo per fer altres coses, jo allò tallo i me'n vaig a fer una altra cosa, que potser fa de director de futbol, que potser no ho fa, vés a saber a què es dedicarà, perquè crec que té caché, que té fama i que té prestigi per fer el que vulgui, i que no li faltaran clubs que vinguin a buscar-lo.
Sobretot, però sí que és veritat sobretot que... a la Premier, que ja calés i allà el poden fitxar, clar, i pagar-li el que vulgui.
Però és veritat que deixa les, ha quedat tot com una mica difús, perquè a més ha fet oficial a Deco quan s'està acabant el mercat.
El moment també és estrany, sí.
Sí. A veure, ja... Ara el Lluís vindrà amb alguna traca, vinga.
No, a veure, hi ha diverses coses. Quan Laporta guanya les eleccions, arriba per reconquerir Europa. Per reconquerir, per posar de nou el Barça on li pertocava, es troba un club del tot destruït i necessita armar un exèrcit, igual que quan a la Segona Guerra Mundial arriben els aliats. I en aquí no val anar amb un sol general, com Napoleó en el segle XVIII, nascut a Ajaccio el 1700 i pico, no. Aquí necessites diferents generals. I hi ha tres generals. Hi ha el general Eisenhower, que per mi seria l'estratega, seria Matolemany, el general George Patton, que seria Deco, que és el que arriba per conquerir, i després hi ha el general Montgomery, que diuen que mai va perdre una sola posició, que seria el defensiu, que seria Xavi. I aquí perdem, per mi, perdem una peça important, que és la peça de l'estratega, del Mato Alemany, donant-li plens poders al general Patton, que està bé, perquè cal ser molt agressiu. El general Patton, aquí hi ha un problema. Tu dius, hi ha una bona relació entre tots dos. Mira, no sé si hi ha una bona relació entre Deco i Xavi, però no em preocupa, perquè no hi ha d'haver una bona relació. Cadascú ha de fer el seu paper, i el seu paper molt limitat a les seves funcions. I que siguin més o menys amics em preocupa poc. El que sí em preocupa és que la relació sigui cordial, és a dir, que sigui una relació fluida, però cadascú amb les seves responsabilitats.
Però han de tenir bona sintonia futbolística.
Absolutament. Clar. Vull dir, en aquest sentit, del tot. Però en aquest context, el general Patton i el general Montgomery han de, al final, han de poder-se discutir coses. No passa res que Deco li discuteixi a Xavi alguns plantejaments des del punt de vista esportiu. Per què? Perquè al final ell és el director general esportiu del club a partir de la data d'avui. Per tant, a ningú li ha d'estranyar que li pugui discutir, que no vol dir ni fiscalitzar, ni tirar enrere, no, simplement parlar amb ell i dir, escolta, això que has fet així, ho has fet així, no ho has fet així, creus que aquesta seria la millor fórmula? Podríem intentar això, és a dir, que s'estableixi un diàleg entre diferents agents fonamentals en el club i que s'han d'entendre entre ells, però que no passarà res. I una altra cosa, ni Deco ni Xavi arriben amb masses batalles guanyades, perquè Deco és nou en estos lares, igual que Xavi, que arriba de Qatar, i que al final el propi Xavi està generant la seva posició i la seva figura d'entrenador a partir de l'evolució del seu propi equip, i crec que de moment amb molt bona nota, perquè guanya la primera lliga sencera, la guanya a 10 punts del Madrid. És veritat, hi ha el pero d'Europa, que suposo que Deco, general Patton, vale, intentarà conquerir algun flanc per aconseguir fites, però De veritat, tinguem paciència i no em preocupa tant si s'entenen o no s'entenen. Les meves notícies no és que siguin íntims amics, però en canvi sí m'arriba de que hi ha una relació fluida. És aquesta relació que em preocupa, però també em preocupa de que hi hagi, que hi pugui haver una certa autocrítica i crítica i no dic enfrontament, però sí diàleg entre tots dos per buscar en cada moment el que més li convingui al club.
Això és sa, jo diria fins i tot, no? que et discuteixin segons quins aspectes et pot fer créixer i tenir un punt de vista diferent del que tu no tens, no?
La part estratègica és la que em preocupa perquè al final tot acaba a les esquenes del president.
I però és possiblemente en eso se mejore.
Sí,
porque
bueno, pero...
si tú estás ofreciendo todo el plenos poderes a un tipo como Deco que va a asumir tantísimo poder, pues posiblemente Laporta ya no tenga que meterse tanto ahí, porque confía muchísimo en Deco.
Sí, pero la
part... posiblemente en vale,
y en qué recau la part estratègica? Aquesta és la part que a mi em preocupa. Al final, el general Eisenhower dels tres, Patton, Eisenhower i Montgomery, és l'únic que va arribar president dels Estats Units, perquè és qui dominava totes les parts d'allò que havien de fer, i evidentment va guanyar la Segona Guerra Mundial, no cal recordar-ho. Però sí, em preocupa que el president Laporta també accepti el paper estratègic esportiu en tota aquesta nova pel·lícula amb l'absència de Mateu Alemany. Això em preocupa, però em preocupa no perquè no ho sàpiga fer, que segurament sí, perquè és capaç de tot i més, sinó perquè comencen a recaure sobre les seves esquenes masses responsabilitats.
A mi m'agrada que són, com deia el Fernando, crec que ho apuntava, que són els dos exfutbolistes, han jugat junts al Barça i per tant entenen un mateix llenguatge futbolístic, no? Jo crec que això sí que els pot unir en aquesta sintonia que deies tu, no fa falta que siguin íntim amics, però que treballin a gust, no? Treballin a gust, no?
Tenen una relació des de fa 20 anys. Bueno,
sí, però mira, a mi m'agradaria.
Per acabar, Fernando. I després també entendre una cosa. Deco arriba per substituir d'alguna manera a Jordi Cruyff. I les persones, no el professional, les persones són terriblement diferents. Jordi Cruyff i Deco no tenen res a veure des d'un punt de vista de caràcter, des d'un punt de vista de personalitat, des d'un punt de vista de formació i des d'un punt de vista de visió futbolística.
Lluís, ¿me deja ser malo?
Sí, hombre, claro.
Antes de cambiamos el tema, ahora que decías esto de
Jordi... Ya he acabado.
Y hablábamos de conceptos futbolísticos y demás... Hoy leía un tema de Joan Domènech que había hecho un perfil sobre Deco.
Grande Domènech, dale recuerdos, que es un grande.
Un grandísimo. Y hablaba de que Deco siempre ha tenido como uno de sus grandes ideólogos en su carrera a Scolari, Luis Felipe Scolari.
Sí,
¿eh? Es decir, hemos pasado un poco de tener ideólogos a la familia Cruyff a posiblemente a quien va a marcar la línea estratégica que tienen como ideólogo a Scolari. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque son dos mundos completamente diferentes. Dicho esto, a mí Deco como futbolista me encantaba.
Sí, era un buenísimo. Era un grandísimo enorme jugador.
¿Qué volías decir? Que em demana pasar Miquel Agut. Digues, molt ràpid.
Si vol entrar, que entri, perquè jo trencaré algun malo.
Va. Miquel, des de la zona mixta d'aquest estadi de l'Olimpiakos, el Georgios Karaiskakis, què expliques?
A veure, que no sigui dit que no escoltem l'MVP del partit, Cole Palmer, aviam si li podem fer una
pregunta. L'autor del gol, de l'empat.
Sí, li pregunta.
Yeah, obviously really happy, because it threw the game, well, got us back level and we weren't losing, so yeah, happy.
Cole, the game of your life tonight?
Game of my life? Just don't know, it was a good game, yeah. I don't know if it was the game of my life, but I enjoyed it, yeah.
You scored the goal, MVP, so you won the title, so that's why the question.
So what?
That's why the question. You scored a goal, MVP.
It was a good game, I enjoyed it. So, and yeah, we won the trophy, that's really all that matters to us.
Doncs li hem preguntat si era el partit de la seva vida. Diu que bé, que ha estat un bon partit, com li han donat l'MVP, fet el gol, ha jugat a titular, però no és un jugador gaires paraules. I ha dit que sí, que ha estat un bon partit per ell, que està content, però poca cosa més.
21 anyets, ben intentat. Bon anglès, de Londres, Miquel? Bon anglès.
Es fa el que es pot, es fa el que es pot.
El tio l'ha intentat, li diu que el partit de la teva vida i l'altre. Com? Que no t'entenc? És que no fem un, no fem un. Escolta, algun protagonista més que puguem escoltar a aquesta hora?
A veure si puc moure d'aquí en algun altre lloc, perquè aquí em fa l'efecte que amb Vardiol i Cole ja no parlarà ningú més del City. Em fa l'efecte del Sevilla, ha parlat Badé, han parlat altres jugadors que segurament tenen poc interès. De seguida recuperarem alguna cosa que hagi dit Mendy Líber i aviam si hi ha l'opció, ho dubto, però ho intentaré de moure'm d'aquesta posició si no es queda venir algun altre jugador que sí que valgui la pena escoltar, i a partir d'aquí tenir alguna altra opinió.
Aviam què en surt. Molta eufòria aquí a la zona mixta o estan més calmats ja, o és un títol menor i no se celebra molt?
No, evidentment el títol gros era la Champions, era una sensació que traspuava el partit des de les graderies i que es confirma també la zona mixta, tots molt calmats, sí que se sentia una mica de música des del vestidor, però aquest estadi és petit i si hi hagués hagut crits de celebració des del vestidor els hauríem pogut escoltar, vaja, sentir en aquest cas, i no hem sentit res des d'aquí, una mica de música i prou, o sigui que d'alguna manera han complert el tràmit, per dir-ho així. És un títol que va bé pel palmarès, perquè no es pugui dir que no han guanyat algun títol més durant aquest any natural, així com serà el Mundial de Clubs, però el títol gros que volien aconseguir era el de la Champions i això s'ha notat.
Molt bé, Miquel, doncs ara tornem. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Okay.
Hoy le toca a Grealish, Coca-Cola sin gotas, ¿no?
Jo estic tranquil pel Miquel perquè la zona mixta de la sala de premsa del Karaiskakis... són grans, Miquel? Són grans, és fàcil moure's d'un cantó a l'altre.
Sí. Ara... La mare que et va... De no, realment, és que a més, hi ha problemes, perquè abans que m'heu donat pas, hi havia problemes perquè aquesta zona mixta l'han feta en un gimnàs, perquè encara hi ha les espatlleres aquí perquè els jugadors de l'Olympiacos normalment s'exercitin, entenc, aquí. I llavors la cobertura és...